Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10. Parla Pere Gilard. En marxa al Tribunal Suprem de Madrid les declaracions dels testimonis. El primer en fer-ho ha estat el diputat d'Esquerra al Congrés dels Diputats, Joan Tardà, que ha declarat com a testimoni de Vox i de la defensa de Cuixart. Tardà ha dit que li sembla surrealista que el PSOE presentés una interpel·lació per denunciar la violència policial de l'1 d'octubre i ara vagi dient que són fake news.
Estas mismas personas ahora en el gobierno lo que hacen es publicitar ante el mundo que los hechos del 1 de octubre, represivos, son una noticia falsa. No casa, no cuadra que hoy se nos diga desde el gobierno que lo que ocurrió el 1 de octubre es falso, una noticia falsa, inventada.
Des de fa uns minuts és l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, qui està sent interrogat. Paral·lelament, al Parlament de Catalunya, el judici del procés també ha centrat la sessió de control al govern. El president Quim Torra ha criticat l'absència de tots els diputats que no han assistit a cap sessió del Suprem.
Us hauria de fer caure la cara de vergonya de no ser allà, d'anar a donar suport als vostres companys, d'escoltar la seva defensa, d'escoltar com estaven defensant la sobirania del Parlament, la inviolabilitat de l'expressió política, de les idees lliures. Això és el que s'està defensant en aquell Parlament.
El ple està presidit per Roger Torrent, que avui havia de declarar com a testimoni al Suprem, tot i que finalment la sala ha ajornat la seva declaració. Més qüestions. Aquest dilluns es va celebrar a Vilafranca una sessió de hackató organitzada des de l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament per buscar solucions per reduir l'ús del plàstic. Coneguem-ne més detalls. Sergi Anson, Ràdio Vilafranca, bon dia.
Bon dia. Més de 40 persones van participar en una sessió que s'iniciava a quarts de 10 del matí i que va acabar gairebé a les 3 de la tarda. Com explica el tinent d'alcalde de l'àrea de desenvolupament econòmic i projecció exterior, Joan Manuel Monfort, la idea era recollir propostes i suggeriments per mirar de reduir el consum de plàstic d'un sol ús a Vilafranca.
L'interessant del cas és aquest, no? Que mitjançant aquest procés de participació en el qual doncs, 40 persones participen aportin idees per repte, com solucionar aquest repte. No? I bé, han sortit idees molt originals, idees de tot tipus i al final l'idea és que de totes aquestes acabem triant una idea guanyadora, que és la que es tractaria de poder portar a terme.
Els assistents es van dividir per grups i treballant en equip van anar configurant diferents propostes que després van exposar davant de la resta de participants. Finalment, un jurat format per diferents tècnics va valorar les propostes presentades i van acabar escollint un kit del bon consumidor que facilita poder portar bosses reutilitzables a l'hora d'anar a comprar i evitar d'aquesta manera l'ús de bosses de plàstic als comerços de la vila com a millor idea de la jornada.
Gràcies, Sergi Anson, des de Ràdio Vilafranca. En política municipal, el ple de municipal de Premià de Mar ha rebutjat els pressupostos municipals per aquest 2019. Coneguem-ne més detalls. Francesc Triola, Ràdio Premià, bon dia.
Bon dia. Excepte el PP, tots els grups de l'oposició hi estan en contra, i també la coalició d'esquerres que els últims dies s'havia erigit en l'única opció de govern. Segons aquest grup, han pesat massa les distàncies ideològiques, donat que l'acceptació de les seves propostes també era relativa. Escoltem el regidor Rafa Fernández.
Propostes les vam fer arribar i és cert que les hem anat treballant en aquestes setmanes i que aquesta vegada, no sé per què, suposo que perquè els nostres vots eren més necessaris que mai, hem tingut temps i hem fet una sèrie de reunions que l'han hem anat treballant, però això està verd.
Val a dir que el grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, que havia donat suport als pressupostos anteriors d'aquest mandat, va fer una crida a la resta de grups perquè de forma immediata es creï una taula per confeccionar entre tots un pressupost de consens.
Gràcies, Francesc Triola, des de Ràdio Premià, crònica amb la qual acabem aquest butlletí de notícies en xarxa. Gràcies per la seva atenció.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimarts a les 8 del vespre i els divendres a les 4 de la tarda a Ràdio L'Escala.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
Els dijous, a 9:15 del vespre i els dissabtes a les 4 de la tarda, de cine, a Ràdio L'Escala.
Tota la informació cinematogràfica de la setmana en un programa protagonitzat per Anna Garrido, Àngel Torrent i Jordi Orno.
De cine, a Ràdio L'Escala. Estrena els dijous a 9:15 del vespre. Segon passi, els dissabtes a les 4 de la tarda.
Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Aquí, a Ràdio L'Escala, els divendres a les 9 del vespre i els dilluns a les 10.
Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Molt benvinguts. 11:07. Avui, dimecres, dia 27 d'aquest mes de febrer, penúltim dia, perquè és un mes molt... Comencem aquest programa d'entreteniment des d'ara fins al punt de la una. El seu nom el sap tothom. El més calent a l'Aigüera. Comencem, i com sempre, amb un ull posat a les nostres estacions meteorològiques de referència, com són la del Club Nàutic L'Escala, que és a la Clota, i la de Benjamí Gallegos, que és a la Closa del Llop. Totes dues són les estacions en què mirem i donem a conèixer quina és la temperatura al moment de començar el programa, i les temperatures que, mica en mica, dia a dia, es van enfilant i també mantenint. 13 graus en 8, quasi arribant als 14 graus des de la Clota, amb un panorama de la fotografia que es veu en aquests moments de la càmera web, amb el mar totalment en calma i el cel totalment net de núvols. Pel que fa a l'estació de la Closa de Llop, aquí sí que no hi ha webcam, però sí que hi ha una temperatura de 14 graus en 3. Aquí ja s'enfila un xip més, ja supera aquests 14 graus amb unes quantes dècimes. Doncs bé, 13-14 és les temperatures que tenim, dies molt agradables, i ara d'aquí una estona, després del sumari, en Sergi Corral ens explicarà què és el que ens espera per al dia d'avui i també per demà. Sí, com deia, començarem ara de seguida per al temps, des del bloc d'en Sergi Corral, per continuar amb el resum de premsa, amb els titulars dels principals diaris, també les fotografies de portada, amb el diari de Girona, el Punt, l'Ara, la Vanguardia i el Periòdico. També, com ho fem cada dia, sants, aniversaris i més. Felicitem a tothom qui sigui el seu sant, també el seu aniversari. Parlarem del que passava ara fa un any, del que passava ara fa cinc, per acabar amb el refreny, la frase o dita del dia. L'aigua clara és la secció de la Montse Hidalgo. Sempre ens intenta treure l'aigua clara i saber que al final ho aconsegueix. Avui amb una entrevista a Joan Altet, pagès de Maials, Les Garrigues, i un dels pocs productors de pistatxos de Catalunya per conèixer quin és l'abast d'aquest cultiu amb motiu, atenció, del Dia Mundial del Pistatxo. Carai, 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 carai. Jo, com estava preparant l'escalada i el guió, és curiós que el pistatxo li dediquin un dia mundial. Sembla que sí. Tot això ja ens en traurà avui, sí, més que mai, l'aigua clara, la Montse Hidalgo. I després de menjar uns quants pistatxos, segurament els haurem de pair, i va bé pair per caminar. En aquest cas, esquiar, perquè en l'apartat de sendes que ens porta Jaume Monés, Xavi Tió la setmana passada començava explicant-nos el primer capítol sobre l'esquí de fons. I avui en tenim el segon. Avui amb els conceptes bàsics d'aquest esport, d'aquest esquí, que és més de caminar que pas de lliscar sobre els esquís. I amb tot això arribarem al punt de les 12, però també amb alguna altra cosa, com és aquest maridatge musical d'aquesta nostra ampolla musical, que sempre en fem un tastet, un glopet entre secció i secció. Ho maridem, maridem les seccions amb la música. Bé, i en tots aquests continguts, esperem poder arribar a la una i que almenys aquesta primera hora arribar a les 12 i després a la segona hora arribar a la una. Ho deia, puguem arribar amb la seva companyia, que és el que més ens importa, sempre tenir la seva companyia a l'altra banda, ja si ens escolten des de les ràdios que se'n diuen de tota la vida, els que sempre hem tingut i encara es continuen tinguent a les cases i també a alguns llocs de feina, o a les noves tecnologies que ens permeten escoltar ràdio a través d'un ordinador o d'un aparell de telefonia mòbil i també a través de la televisió. Bé, tot això amb el temps. I el titular que ens porta en Sergi diu: seguirem amb un cel absolutament més serè i un ambient molt més càlid del normal. Podríem dir que sembla que s'està avançant la primavera. Es veia aquests dies als diferents informatius de les televisions que alguns ja es feien ressò de que ha arribat la temperatura molt abans d'hora, que inclús alguns valents sortia imatges de platja dels que s'atrevien a fer el primer bany de l'any, o alguns aquells que ja el continuaven fent, perquè no paren. Molt bé, doncs això és el titular d'en Sergi, i per al dia d'avui, amb un cel serè tot el dia, amb la presència puntual d'algun banc de boira mar endins, ambient molt suau i primaveral. La paraula primavera que comença ja a sortir, ja els explicava als informatius d'algunes cadenes de televisió, i també en Sergi Corral se'n fa ressò avui amb aquesta paraula, primavera. El vent, han començat el dia en calma de matinada i matí en lleugera marinada de xaloc o llevant a migdia i tarda. I la mar, calmes a primera hora i arrissada a la tarda. L'estat del cel per demà, dijous, dia 28, serà serè de matinada i matí, amb arribada d'alguns núvols alts i prims a primera hora de la tarda. Alguns núvolets es mantindran fins al vespre, seguirà l'ambient molt agradable. I en quant al vent, calma de matinada i matí, amb entrada de tramuntaneta de força 3-4 a primera hora de la tarda. Bufarà fins al vespre i a la nit desapareixerà. I la mar, calmes a primera hora i amb arrissada i àrees de marejol a la tarda. La temperatura de l'aigua del mar ha canviat en prou res, dècimes. Estàvem a 13.1, estem ara a 13.7. I tot això en quant al temps, des del bloc d'en Sergi Corral. I després del temps, és l'hora d'anar al nostre quiosc personal per parlar o donar a conèixer quins són els principals titulars dels diaris catalans i també què hi han posat a les fotografies de portada, quina fotografia hi tenen a la portada dels diaris. I tot això començarem per el Diari de Girona, amb el titular que diu: dos metges gironins han operat de cor a una nena que pesa 1 quilo 310 grams. Georgia Cerquella i Josep Brugada han practicat una ablació cardíaca a la pacient més petita del món, que patia una taquicàrdia incessant resistent als fàrmacs. Carai, doncs, la medicina que va avançant, la medicina que gràcies a ella molta gent li podem donar gràcies per poder viure, gràcies per seguir visquent, sobretot en situacions delicades com aquests. I la fotografia, veiem tot l'equip de l'Espart Citylift que ha de començar ja la seva participació a la Copa de la Reina. Aquesta és la fotografia de portada que ens porta el Diari de Girona. Les jugadores que formen part de la plantilla i que a partir ja de divendres començaran aquesta fase de la Copa de la Reina. Això en quant al Diari de Girona. Ens anem al diari El Punt, Punt Avui, edició gironina. Judicis sense causa. Cuixart i Forcadell tanquen la fase de declaració dels encausats en què s'ha desmuntat l'acusació. El president d'Òmnium i l'expresidenta del Parlament defensen la seva actuació i acusen a l'Estat. I pel que fa a la fotografia de portada, els manifestants, que diu, centenars de persones després de la declaració de Cuixart en una portada, quasi ni veig la lletra, en una portada gegant davant la seu d'Òmnium, amb una pantalla, perdó, pantalla, no portada, pantalla gegant, sí que es veu des d'aquí, tota una sèrie de persones assegudes, al fons hi ha una pantalla seguint des d'aquí el judici, tot el que està passant a Madrid, que continua avui amb testimonis. Joan Tardà ha estat un dels primers en començar la sessió dels que declaren com testimonis. Bé, el Diaris Gironins, això és el que ens parla. Ens anem als diaris de Girona i començarem per El Periódico. I també amb el ressò del que està passant a Madrid, judici del procés, amb el titular que diu Forcadell, una frase de Forcadell: no tenien voluntat de desobeir. Cuixart es desmarca de la majoria dels processats i fa gala de la seva desobediència. Puigdemont no aconsegueix imposar la marca electoral a la Crida al PDeCAT. Això és un dels altres titulars que acompanyen el principal. I la fotografia de portada, la boina de Barcelona, la falta de pluja, la pols del Sàhara, el congrés de mòbils i la vaga de metro han disparat la contaminació atmosfèrica a la ciutat i ha motivat un avís preventiu del territori. I el veu aquí, una fotografia aèria de Barcelona, així, amb un aspecte molt grisós, un aspecte així com de boira. És el que podem veure a la portada, la fotografia de la portada del Periódico. I del Periódico ens anem a un altre dels diaris que sempre en destaquem els titulars, en aquest cas com seria el diari La Vanguardia. I La Vanguardia, el seu titular, doncs, també fent referència al judici i també a Carme Forcadell. Forcadell al·lega que el TC va ordenar censurar el Parlament, el Tribunal Constitucional va ordenar censurar el Parlament. Jo no vaig participar en cap estratègia, respon l'expresidenta de la cambra. Cuixart descriu l'1 d'octubre com un acte de desobediència civil. I la fotografia de portada, els veiem una sèrie de persones amb aquestes ulleres, aquestes càmeres que ens porten la realitat virtual, diu, futbol en realitat immersiva, fent proves del 5G, aquests personatges que estan mirant aquestes ulleres, amb 5G, entre ells hi ha Josep Maria Bartomeu, president del Barça, Carlos Graus, del Mobile Capital Barcelona, i Emilio Goya de Telefónica i John Huffman de GSMA. Aquests personatges estan mirant amb aquestes ulleres de realitat virtual el que seria un partit de futbol. Això és el que destaca La Vanguardia, la seva fotografia. I a La Vanguardia anem al diari Ara amb fotografia dels dos protagonistes d'ahir. Per una banda, Jordi Cuixart, i per l'altra, Carme Forcadell. Cuixart i Forcadell apel·len als drets fonamentals. I en fotografia de portada, les dues fotografies dels que ahir van declarar amb una frase que destaca. Per la part de Jordi Cuixart, sortir de la presó no és la meva prioritat, ho és defensar els drets i llibertats fonamentals vulnerats per l'Estat espanyol. I per l'altra banda, la Carme Forcadell, la censura no pot entrar en un Parlament perquè això afectaria la separació de poders. Bé, doncs això és el que ens porta als diaris, a les fotografies de portada i també als principals titulars.
El més calent a l'Aigüera.
I continuem i ho farem amb música. I com que ja ho hem dit tots aquests dies, la primera cançó és referent al carnaval. El carnaval que ja quasi el tenim, ja no, com se diu, a la cantonada, sí, que quasi és que ja hi som. Avui, dimecres, en molts llocs donen el tret de sortida d'aquest carnaval que arribarà fins l'enterrament del sardina el dijous. Bé, tota una sèrie d'activitats que es faran a molts de municipis i que l'Escala sempre també, des de fa molts i molts anys, hi som presents i ja és considerat com un dels carnavals importants, juntament amb aquests que tenen tant d'anys de tradició. Bé, ens anem a escoltar aquesta cançó de Maluma que porta per títol ni més ni menys que Carnaval.
Hace falta que te quiera, te amo a mi manera, yo lo haré. Basta, mi niña, ya no llores, olvida los temores y abrázame. Seré tu ángel guardián, tu mejor compañía, tu más fuerte mi mano, te enseñaré a volar. Se amarran mal de amores, vendrán tiempos mejores. Levanta ya tu mano, que vinimos a gozar. No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval, lo malo se irá, todo pasará, la vida es una y es un carnaval, no hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval, lo malo se irá, todo pasará, la vida es una y es un carnaval. Si así no se ve tan bonita, déjeme probar esa boquita y yo le aseguro que de una se le quita.
Y vamos donde tú quieras, al fin y al cabo vas a pasarla bien. El destino final es la felicidad, no vas a querer volver.
Oh, 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 báilame, báilame.
Oh, 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 oh,
que las penas se van bailando.
Oh, 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 oh,
siente el ritmo y mueve los pies.
Oh, 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 oh,
ven conmigo y canta otra vez.
No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una.
Maluma, amb aquesta cançó Carnaval. Continuem aquí a Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Continuem i ho fem amb l'apartat de Sants i més. Bé, comencem per el Santoral, per saber qui hem de felicitar. Avui ja dia 27, ens anem a la part final d'aquest calendari, d'aquesta fulla de calendari. Avui, doncs, Sant Graviel de la Dolorosa, Sant Baldomer i Santa Honorina. Doncs, moltes felicitats a tots els que celebren avui el seu sant, com els que celebren avui el seu aniversari, també. Els felicitem i desitgem, tant uns com els altres, que passin molt bon dia. També, doncs, anem a saber qui són avui els que fan anys. Avui fa anys Carlos Alberto Parreira, el que va ser seleccionador brasiler, que en fa 76. La filla dels Clinton, aquell que li dedicaven, en un programa de ràdio, sempre li dedicaven una carta. Carta a la meva estimada Chelsea Clinton, que en fa 39. Era el programa que feia Pasta Gansa, se'n recorden? Aquest concurs que feia en Mikimoto, doncs sempre hi havia una carta dedicada a la seva estimada Chelsea Clinton. Doncs en fa 39. I el que és actualment president de l'Atlètic de Madrid, l'Enrique Cerezo, en fa 71. I què passava ara fa un any? Quina era la notícia que es donava a l'informatiu? Es deia que era obert el període per demanar beques de transport escolar pels alumnes que han marxat de l'escola a no oferir-se a l'institut el cicle formatiu desitjat o l'especialitat de batxillerat que volien. I en fa 5 comencen els treballs per crear una franja contra incendis a la zona del barri Rosalau, una reivindicació dels veïns per evitar ensurts innecessaris. I per acabar amb el refrany, la dita frase del dia, que diu: a un mateix vent, aquí li diuen bo i allà dolent. I després de l'apartat de sants, aniversaris i notícies, anem a veure si entrem l'aigua clara amb el que ens presenta avui la Montse Hidalgo. Avui amb una entrevista a Joan Altet, un pagès de Maials, a les Garrigues, i un dels pocs productors de pistatxos de Catalunya, per conèixer quin és l'abast d'aquest cultiu a motiu del, atenció, Dia Mundial del Pistatxo. Doncs vinga, ho escoltem.
Continguts en xarxa. L'aigua clara, amb Montse Hidalgo.
El 26 de febrer es celebra el Dia Mundial del Pistatxo, o festuc, un fruit sec ric en proteïnes vegetals, fòsfor, magnesi i potassi. Se li atribueixen propietats com la de reduir la pressió arterial, la freqüència cardíaca en situacions d'estrès, o també que contribueix a la reducció del cansament o la fatiga, entre d'altres virtuts. També millora el trànsit intestinal o la regulació de glucosa a la sang. Més enllà de la curiosa efemèride, avui volem treure l'aigua clara sobre un fruit sec que es consumeix de manera significativa a Catalunya i del que es vol potenciar el seu cultiu per reduir la seva importació. Saludem Joan Altet, és pagès, productor de pistatxos de Maials, del Segrià Sud. Moltes gràcies per atendre la nostra trucada.
Sí, hola, bon dia.
El pistatxer, com l'ametller, és un arbre mediterrani, però el seu cultiu a Catalunya no es pot comparar. Quina és la producció catalana de pistatxos o de festucs?
A veure, ara en aquests moments estem parlant d'unes 200 torrades que s'estan produint i està tot cultivat a el que és el Segrià Sud, a les zones de Maials, Llardecans i Torrebesses.
Il·lustri'ns per què no tenim referents. Com és l'arbre del pistatxer?
L'arbre pistatxer podria equivaldre a un arbre com l'ametller o l'oliver. Vull dir, no fa la flor com fa l'ametller, però és una flor a la qual desprenen polen els mascles i les femelles són les que fan fruit. Vull dir, és un arbre curiós perquè hi ha mascles i femelles. Llavors, cada 8 femelles es planta un mascle.
D'on provenen els pistatxos que consumim a Catalunya? De la resta d'Espanya? De la resta del món?
A veure, normalment el que ens arriba aquí és pistatxo iraní o pistatxo americà. I, bueno, i ara comença a haver-hi producció a tota la península ibèrica, des d'aquí a Catalunya, com que és Castella, Lusia, Extremadura, inclús Portugal, que també està produint.
No sé si pot fer més o menys un percentatge del que representa la producció que té vostè.
No tenim datos exactes.
És molt petita, no?
Correcte, és petita i són produccions que, o sigui, totes les finques al resto d'Espanya estan ara començant, produiran, diguéssim, en un futur. Vull dir que és això, que encara hi ha poca producció. Encara hi ha més pistatxo d'importació que arriba que no el que s'arriba a produir al territori. No? Vull dir que és així.
Fa uns anys es va fomentar des del Departament d'Agricultura, conjuntament amb empreses del sector dels fruits secs, el cultiu del pistatxo. Què ha passat? Els joves pagesos no s'han deixat seduir prou per produir pistatxos? Estem en aquest procés encara de produir aquest fruit sec?
Sí, bueno, jo crec que és una miqueta que és un arbre que és lent d'entrada de producció, perquè fins al entre el 5è, 7è any, depenent si és amb secà o amb regadiu, entra en producció. I després també un hàndicap que hi ha gros és el tema de la disponibilitat de plantes per plantar, no? Diguéssim. Llavors, i és un cultiu desconegut per la gent, no? Llavors, són més tradicionals, doncs la gent li costa aventurar-se amb un cultiu completament desconegut, no?
Requereix alguna dedicació especial? Com s'ha de cuidar? Com es recolecta?
No, és molt semblant a el que seria un ametller. Vull dir que les similituds són amb un ametller. El que passa que un ametller plantem i abans tenim un retorn, que no un pistatxer que estem molt més anys entrant en producció. Però vull dir, el que és el maneig de l'explotació és molt semblant amb un ametller.
És un cultiu de secà, hem fet aquesta comparació amb els ametllers, amb les oliveres, per tant, podria ser un cultiu molt idoni per a moltes zones de Catalunya de secà, no?
Correcte, sí, bueno, és un arbre de secà, però com tot, com un ametller, no? Que si el reguem, doncs ens dona més producció, i el tema d'un any produir més o menys, perquè és un arbre tipus olivera, que tenen un any de molta producció i un altre any de menys producció, doncs amb això reduïm aquesta distància de produccions d'un any amb l'altre.
Si hi ha demanda de pistatxos, però no hi ha prou producció, això què vol dir? Que el seu cultiu no és rendible? Es guanya vostè la vida amb el cultiu de pistatxos?
Sí, sí que ens la guanyem. A veure, és un producte de... A veure, no de temporada, però vull dir que és això, que a veure, quan s'acaba la venda, no? Però vull dir que ara ja hi ha suficient de producció perquè sigui un cultiu que es pugui subministrar a les botigues o als restaurants tot l'any, no? Vull dir que ja comencen a haver-hi quantitat de producte.
On van a parar els pistatxos que neixen a Catalunya, els que creixen a les terres de les Garrigues, al Segrià Sud?
A veure, bueno, es venen producte com a producte gourmet, vull dir, tot s'elabora. Nosaltres no ho estem venent a l'engròs, sinó que al detall. I, bueno, nosaltres el torrem, el caramelitzem inclús, i, bueno, i l'envasem en pots de vidre, envasat al buit, o en bosses amb la nostra protectora, i això, fem torrat amb sal, sense sal, i després també en closca sense closca, perquè també pistatxo hi ha dues coses, que és que a l'arbre tenim pistatxos oberts i tancats. Llavors tenim maquinària per separar aquest pistatxo obert de tancat. L'obert és el que ens mengem com a snack, que és el típic que trobem torrat i salat, i després el tancat és el que li traiem la closca, i aquest és el que va per pastisseria, gelateria, bomboneria, que és el típic que trobem a sobre d'un bombó o amb el gelat, diguéssim, trossejat, no? O sigui que té diverses utilitats, diguéssim.
Ara li anava a preguntar, ara ens obria la porta de tots aquests productes gourmets i de la utilització dels pistatxos més enllà del que pugui ser un snack, no? És un producte versàtil, és a dir, encara té recorregut perquè ens trobem pistatxos a molts dels aliments que podem incloure a la nostra dieta?
Sí, bueno, com heu dit al principi, té moltes propietats bones per la salut i moltes utilitats, no? Perquè heu dit que podem menjar tant en cru com elaborat, no? Vull dir que no és una cosa que sempre es tingui que elaborar, sinó que la podem menjar a qualsevol hora del dia i com ens agradi més, no? Vull dir que i les beneficis sempre els tenim, no? Vull dir que és el bo que té.
Els que no estem a la zona de cultiu d'aquest fruit sec, desconeixem si els pagesos que s'hi dediquen s'hi guanyen la vida. Moltes vegades hem sentit a parlar de que el preu en origen al productor difereix molt del preu al consumidor. En aquest cas, el preu en origen, quin seria el preu de referència?
De referència tenim una miqueta la llotja de Reus, que és el que ens dona el preu, però tampoc no hi ha molta experiència aquí a Catalunya perquè són pocs els agricultors que estiguin fent pistatxo, no? Però, bueno, també hi ha tot un procés d'elaboració des que arriba del camp fins que arriba el consumidor final, no? Diguéssim. Però, bueno, l'avantatge que hi ha amb el pistatxo és que és un fruit sec que, pel moment, no té grans variacions de preu d'un any a un altre, no? Passa com un pinyó o una ametlla, que les fluctuacions són molt altes d'un any a un altre, o de principi de temporada a final de temporada, no? Una avellana, no? És un producte que, per sort, té un preu bastant estable.
Aquesta estabilitat, aquest cultiu que tampoc requereix massa dedicació, els venen a visitar per conèixer el conreu del pistatxo. Creu que hi haurà més producció en altres zones catalanes?
Sí, ara que sí, vull dir que és un cultiu que té a la zona i s'està incrementant el número d'hectàrees, no? Vull dir que és això, vull dir que si mirem fa 5 o 10 anys enrere, pues ha anat plantant més i la gent, jo crec que cada cop està més animada perquè veuen que és un producte que es valora, que hi ha mercat, perquè vull dir que encara falta... Podem plantar moltes hectàrees de pistatxos fins que arribem a tindre la producció de tot el que estem important i, bueno, i ara cada cop comença a haver-hi més planter a un preu assequible, no? Que també fa uns anys pues, el content no n'hi havia i el que hi havia pues, era un preu bastant elevat, no? Que això també a l'hora de fer la inversió inicial pues, també s'ha de tindre en compte respecte a altres cultius que es poden donar a la zona.
Com dèiem, el 26 de febrer se celebra el Dia Mundial del Pistatxo. Felicitats per la part que li toca i gràcies per explicar-nos una miqueta com és la producció d'aquest fruit sec a casa nostra, a Catalunya, concretament a Maials, on vostè és productor. Joan Altet, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per comptar amb nosaltres i qualsevol cosa sobre el pistatxo, segons estem.
L'aigua clara, amb Montse Hidalgo.
L'aigua clara n'ha entret un xic més del que són els festucs o els pistatxos. Costa a vegades dir aquesta paraula festucs. Sempre estem més acostumats a dir pistatxos. Per això avui també fan més referència a la paraula pistatxo, que potser és més coneguda, més populars que pas festucs. Anem a la música amb una versió avui sempre, o més ben dit cada dimecres, és el dia que ens agrada posar versió. D'aquesta cançó, Princeses, la Xandra Garcem en fa una versió que després diran, me diran si és excel·lent o no, o si els ha agradat o no.
De repente en un bar, una calabo que me pueda colocar, una película que consiga hacerme llorar. Cambiar no me creo nada por te quiero, chaval. Cualquier excusa, una chorrada es buena para brindar. Soltar en una carcajada todo el aire y después respirar. Sentirme como una colilla entre unos labios al fumar. Colgarme de cualquiera que le guste trasnochar. Que inoportuno fue decirte, me tengo que largar. Pero qué bien estoy ahora, no quiero volver a hablar. De princesas que buscan tipos que coleccionar. A los pies de su cama tú eres algo que he olvidado ya. Ando silbando, me paro con la gente a charlar. Me tomo algo, sonrío y me lo vuelvo a tomar. Escucho música y me pongo a bailar. Sigo flipando cuando veo mi cara en el as. Últimamente las cosas cambian cada vez más. A veces pienso que algo malo viene detrás. Me siento como una colilla entre unos labios al fumar. Me cuelgo de cualquiera que le guste trasnochar. Que no puede decirte, me tengo que largar. Pero qué bien estoy ahora, no quiero volver a hablar. De princesas que buscan tipos que coleccionar. A los pies de su cama tú eres algo que he olvidado ya.
La cançó, Princeses del grup Pereza, una cançó que sortia l'any 2009 i que l'escoltàvem aquesta versió que en feia la Chandra Garcén. Continuem 11:43 minuts i és aquell moment que, com sempre els dic, si ho tenim tot a punt. Tot a punt vol dir tots els estris per començar a caminar. Hi ha gent que només amb una petita motxilla, que hi porta res, aigua, un xic d'entrepà, i ben vestit, diguem, amb el calçat i tot això, doncs podem anar caminant. Però avui no els he recomanat això. Els recomano dos estris o vestuari per anar a esquiar, perquè en Xavi Tió avui continuarà amb el segon capítol sobre l'esquí de fons. I avui ens parlarà de conceptes bàsics. Tot això a la secció que ens porta Jaume Monés, el Sendes.
Sendes, l'espai enemic de les tres.
En l'anterior programa recordareu que a l'espai de senderisme vam fer un petit canvi, vam fer un gir, normalment parlem doncs, això de fer senderisme arreu del territori, però també ens agrada no només trepitjar el verd i el marró de la terra, com dèiem també l'altre dia, sinó que també ens agrada trepitjar blanc. Mm-hmm. Per tant, ens agrada fer l'esquí de fons. Xavi, tu i jo, què tal, com estem?
Ah, Maria, Déu us guard.
En l'anterior capítol vam fer unes pinzellades a la definició del que és l'esquí de fons, mm-hmm. el vam situar dins de l'esquí nòrdic, que té diverses disciplines, vam parlar de com són els passos, com ens hem de moure, també com són els esquís, mm-hmm, diverses consideracions. Avui acabem de fer algunes consideracions més al món de l'esquí de fons i ens faràs propostes també relacionades precisament amb això, no?
Just, sí, parlem amb aquest de les botes, de les fixacions, del que és la filosofia general de l'esquí de fons, dels preus, dels tipus de neu, bàsicament, i acabarem amb les propostes que dèiem.
Doncs vinga, som-hi. Comencem precisament amb aquestes definicions, amb aquests àmbits que encara ens quedaven pendents de l'altre dia.
En quant a calçat, un calçat molt específic, només podem fer servir per esquí, ha de permetre, per una banda, una bona flexibilitat del peu i una bona fixació prou ferma a la puntera, que ja hem dit que és l'únic punt de connexió amb l'esquí, a diferència d'altres modalitats que la bota va fixada completament per davant i per darrere. És una disciplina que conjuga l'esport amb la natura d'una manera més respectuosa, perquè no necessita d'instal·lacions suplementàries com poden ser remuntadors o canons de neu, ni pistes tan amples com les d'esquí alpí, i perquè, d'altra banda, l'esforç físic és considerable. Pensem que en l'esquí de fons tot el desnivell de pujada l'hem de superar nosaltres sense ajuda externa, i amb l'afegit considerable que la pràctica és molt més barata que l'esquí de pista, perquè estem parlant de forfets d'un dia de 12 euros, o 6, que és un regal entre setmana, i del lloguer d'un equip sencer per 14 euros, i de 22 euros si és lloguer d'un equip de patinador.
I un aspecte molt important és parlar de la neu.
Una vegada al terra, la neu la podem distingir o la podem categoritzar o com a neu pols, quan és com una mena de pelusa, una cosa molt tova, com a neu granulada, quan ja comença el cicle de gel i de desgel, neu dura i arribaríem al gel. La neu pols és una neu que és poc cohesionada, és la més propensa a donar lloc a allaus, requereixen uns esquís relativament més flexibles. És també la neu més desitjada pels esquiadors, sempre que estigui sobre una base dura. La neu granulada és una precipitació de grans de glaç, com una pedra petitoneta, però màxim fins a 5 mil·límetres de diàmetre, entre 1 i 5 mil·límetres, quan es diposita sobre una superfície sòlida, té un aspecte com unes boletes de suro blanc, com una mena de por expand. Tenim també la neu dura, una neu com crostonada amb superfícies, formada pel congelament de la neu humida que està empacada, que està com compactada, no? Si caus, realment et pots fer molt de mal, perquè és com si piquessis sobre una pedra. Finalment tenim un altre tipus de neu, que és la neu primavera, que no és ben bé un tipus de neu concreta, sinó que varia segons el moment del dia. Al matí, quan fa més fred, és neu dura, després, a mesura que va avançant la temperatura, passa a ser neu pols i acaba sent neu humida. A la tarda, després, amb la baixada de la temperatura, es forma neu crosta. Si fem el pas patinador o skating, no haurem de posar cera a la sola dels esquís, però si fem el pas clàssic, en funció del tipus de neu, haurem de posar un tipus de cera a un altre per impulsar-nos, no?
Molt bé, doncs ara anem a casos pràctics. Anem a fer un parell de rutes. La primera serà a Tuixent l'Avança.
Proposo d'anar a Tuixent, no Tuixent Poble, sinó Tuixent l'Avança, estació d'esquí nòrdic. És una estació oberta el 1981. No ens l'acabem en un dia, perquè té normalment traçades una trentena llarga de quilòmetres, de dificultat diversa, i ens situem a la cara nord del massís del Port del Comte, ja al vessant de l'Alt Urgell. Ens movem entre els 1.900 metres de l'estació, pròpiament la part baixa, i els 2.150 del punt més alt, el Prat de Campllong, amb unes vistes esplèndides del Pedrafort, que estem veient la cara de Gósol. Veiem també bones vistes de la Serra d'en Sija, de la Serra d'Albert. Estem a sota mateix de la Tossa Pelada, accessible amb raquetes que es poden jugar també a la mateixa estació, i ens mourem per boscos bàsicament de pi negre, passarem per llocs com el Pla de les Foques, els Clots de Rebost, podem practicar per pistes més planeres per fer skating, com són els dos replans intermedis que té, o per circuits més tècnics, com són els del bosc, diverses pistes que hi ha pel bosc de Prat Llong.
Fantàstic, doncs Xavi Tió, fins la propera.
A reveure.
I aquí s'acaba el Sendes número 310. L'Andreu Ortega i el Jordi Acosta han estat a les vies de so i us ha parlat en Jaume Monés des de l'edició i presentació. Si voleu recuperar aquest i altres continguts, disposeu del web www.laxarxa.com a l'apartat Escolta'ns a la carta. En el proper programa seguirem recorrent moltes més sendes, molts més camins, molts més espais. Mentrestant, gaudiu del trajecte. Gràcies per escoltar-nos i que tingueu una molt bona ruta.
El més calent a l'Aigüera.
Bé, doncs aquest era el segon capítol que es dedicava a l'esquí de fons dintre l'apartat de sendes amb Xavi Tió, un espai que condueix Jaume Monés. Bé, anem a la música, i en música arribarem al punt de les 12, ja per començar la segona hora, des de les 12 fins a la 1. I ho farem amb un disc homenatge que li van fer a Luis Eduardo Aute, aquest treball discogràfic amb el títol de Gira Lunas. I Natàlia, la cantant Natàlia Lafourcade i la Iva en fan una versió d'un tema seu, un tema d'aquests, que podien dir de les últimes èpoques de Luis Eduardo Aute, com és aquest Slowly.
Tesoro en las fuentes del Nilo. Ah, ah, ah. Quiero bailar un slowly tonight. Tonight.
¿Qué es la Mona Lisa, la Venus en Milo? Ah, ah. Quiero bailar.
Natàlia Lafourcade i l'Eiva, amb aquest Slowly, el disc homenatge a Luis Eduardo Aute, amb el títol de Gira Lunas. I d'una cançó a una altra, aquest Clandestino, de Manu Chao, versionat per Eddie Berman.
Solo voy con mi pin, sola va mi condena. Correr es mi destino, para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé. Mientras se te hidrata, soy una raya en el mar, fantasma la ciudad, mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correr es mi destino, por no llevar papel, perdón el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebrale, mano negra, clandestina, peruano, clandestino, africano, clandestino, peruano y negra. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correr es mi destino. Para burlar la ley, perdón el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, por no llevar papel. En Argelino, clandestino, nigeriano, clandestino, boliviano, clandestino, mano negra y lenga.
Del Clandestino, amb unes notes d'aquesta versió que em fa la cantant Bebe d'aquest tema d'Alaska, arribarem ja al punt de les 12.
La gente me señala, me apuntan con el dedo, susurra mis espaldas y a mí me importa un bledo. ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño. Yo sé que me critican, me consta que me odian, la envidia les corroe mi vida, les agobia. ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa. Mi circunstancia les insulta. Mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para mí.